de la societat, crec jo, i evidentment està molt per darrere de la majoria parlamentària en aquest moment.
Però si estem d'acord en
això. Doncs ja està. Aleshores, si dius que quan els jutges interpreten hi ha la possibilitat efectiva de que ho facin d'una manera molt més conservadora, molt més retrògrada que l'esperit de la llei, o que segur que ho fan, i és igual que siga jutge mascle o jutge femella, si m'és igual, si segurament la seva visió del món, i no només això, sinó que la cúpula judicial, Consell General del Poder Judicial, aquell òrgan que determina, que és l'òrgan de govern dels jutges i que determina nomenaments, encara és més reaccionari. I, per tant, la majoria de nomenaments, i quan tu entres en diferents instàncies i recursos, quan arribes al final, el resultat final és molt reaccionari, però no passa. Bueno, sí que passa, però diem-ho clar. Ara, dit tot això, aquestes preses moltes vegades, per semblar córrer, per ser el més liberal en el bon concepte de la paraula, com l'entenem tots, de tots, o el més progressista de tots, doncs de vegades té aquests problemes, perquè tu no mires bé els textos. I això ja ho havien dit un muntó d'instàncies, ho havien dit els mateixos jutges, ho havien dit advocats, diuen, miren aquesta llei perquè l'aplicació després serà complicada i no està clara. Doncs igual, es va aprovar, la redacta el govern, la redacta el ministeri, la aprova el govern, la aprova el Parlament, i no són capaços de veure, per exemple, això, que hi ha un règim transitori que resultarà que pot acabar en que les penes se rebaixen. Ostres, tu, evidentment, però escolté, senyor Martí, no és que hauria de dimitir la ministra o el... És que aquí hauria de dimitir el Parlament per un error tan bèstia.
Però no podem fer-los fora tots.
Ja ho entenc.
Algú ha de pagar la responsabilitat.
Bueno, doncs aleshores algú ara hauria de dir, i a més jo em vaig equivocar. I no només que els jutges són això, que ja ho sabem. I, per cert, no són els jutges, senyor Juli Bert, els que aprofiten ara... No, si són els advocats. Si són els advocats dels penals, els que presenten immediatament...
Ah, però els jutges segueixen, no? Tenen els advocats en aquesta guerra que tenen...
Perquè saben que tenen el forat per fer-ho. Perquè saben que tenen el forat per fer-ho.
I per tant... Una unint en breus que està Jordi Turull.
Molt bé, i breu ja hi acaba. Home, i per tant, jo crec que al final, cada vegada que un presenta un projecte de llei i que intenta demostrar que això és la purga del xato, que arreglarà jutges, la societat, i ho arreglarà tot amb aquell tros de llei, s'equivoca profundament. I potser hauríem de ser tots, i sobretot els que impulsen aquestes iniciatives legislatives, molt més humils. I quan li diuen que t'estàs equivocant, no dic, no, jo no m'estic equivocant perquè això va a favor de no es quede i en contra. No, mires el que li estan dient. I després sí, jo crec que la reflexió de que tenim una massa judicial en general i uns òrgans de govern i unes instàncies altes judicials que són molt reaccionàries, doncs és així, i a partir d'aquí ja podem fer tot, que tot quede ben tancadet i ben completadet perquè no hagin d'interpretar gaire, perquè si interpreten sempre foten els mateixos.
Avui és més fàcil. La llei obre la porta que passi això, sí o no?
Sí.
Els advocats defensors tenen l'obligació de defensar els seus clients, sí o no?
Pues sí. Qui ho ha fet malament? Ja
els jutges tenen l'obligació d'aplicar la llei, sí o no?
Bueno.
Sí. Per tant, qui ha obert aquesta porta? Doncs pues una senyora, Irene Montero. Ha demostrat en la seva llei, que a més tenia molt d'interès en que portés la seva marca i la seva empremta personal, doncs mira, volies les molles, ara et quedes als ossos. I els ossos són senyores i famílies amb noms i cognoms que veuen com els seus agressors avui se'ls hi pixen a la cara de nou gràcies al govern.
Bueno... Jo no ho diria tan fort ni tan contundent.
Jo sí, Vicenç.
Jo no.
Sí,
jo
és sí. Cert que la ministra...
Perquè la llei d'alguna cosa bona tindrà
perquè,
també.
Perquè
això és com dir... Però, com que ha passat això,
tu pots dir les coses com tu vulguis.
Sí,
jo les dic com mesura a mi del nas.
Però la sinècdoque, com que la part és un desastre, tot és una catàstrofe. Home, la llei, a part d'aquesta part que s'hauria d'agarrar...
Sí, Vicenç, però és veritat que si la part és tan important que eclipsa el global... El que he dit jo ho haguessis
dit tu. No, l'eclipsem nosaltres.
La teua cosa és portar la contrària.
Són les víctimes que estan...
Sí, l'eclipsem nosaltres. Perquè evidentment, sense ser tan taxatiu i tan maximalista, se pot dir, escolta, doncs que faci una petita reforma. En forma de com? Hi ha dues maneres. Mire, que es reunisquen els jutges i que determinen una interpretació més homogènia de tot això, que ja ho estan fent. I segona, el govern sí que pot presentar, ell mateix, alguna addenda a la llei, clar que pot fer-ho.
Per fer una mica de memòria, quan es comença a parlar de la llei, en aquell moment qui hi havia de ministre de Justícia era el ministre Campo, i ja des del Departament de Justícia, des del Ministeri, es va advertir de que hi havia errors a la llei que s'havien de corregir, i alguns errors es van corregir, certament. Que no hi hagi aquesta disposició, és cert que la ministra Montero l'ha fet molt seva, molt personalista, s'equivoca ara no corregint-la, o de moment no corregint-la, però insisteixo, va passar altres filtres i ningú va dir, ep, que falta aquesta disposició, per tant, d'acord, la primera que ha d'assumir l'error és la ministra, però darrere
però
hi ha altra gent.
Però és feina fonamentalment del legislatiu.
Clar,
eh?
Però hi ha altra feina... gent. Per això citava, per exemple, el Consell d'Estat, que va dir que era perfecta, no li va trobar cap pro a la llei. Per tant, la ministra sí, però no només.
10 i 5, un segon.
RAC 1. El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Els nostres cotxes ja només els hi faltes tu. Ara, amb Spoticar, emporta't el teu vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança, tot risc inclòs o avantatge equivalent. Compara entre centenars de cotxes de totes les marques i aprofita aquesta oportunitat fins al 30 de novembre per cotxes finançats amb PSA Financial Services. Consulta condicions a la nostra web spoticar.es.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Renault.
Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid. Fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por drinks internacional.
Vols esperar més? Nosaltres et diem Let's Go! Ja han arribat les setmanes Black de MediaMarkt. Avança't al Black Friday i aconsegueix ara les millors ofertes de l'any. Let's Go! Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Si ets dels que juga als rasques de l'11, en nom de les persones amb discapacitat que hi ha en aquest país, et diré una cosa. Bé, dos. Ben jugat. Perquè quan jugues als rasques de l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Fira Orígens celebra el seu desè aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Catalunya informa.
Saps que a Catalunya hi ha 4 nous parcs eòlics i ajuts per a instal·lacions de generació energètica sostenible? Aquesta aposta per les energies renovables es completa amb la creació d'una xarxa d'oficines comarcals de transició energètica i l'autorització de 32 nous parcs fotovoltaics. El govern impulsa la transferència tecnològica i la recerca bàsica amb 33 milions d'euros que es destinaran a la promoció, la transferència i la valorització de la recerca científica que es produeix a Catalunya. D'aquesta manera, es crearà un ecosistema d'innovació robust i competitiu i es potenciarà la recerca bàsica d'excel·lència i la xarxa de talent.
Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Jordi Turull, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ara he d'anar cap a Madrid, però abans li preguntaré... No, la vaig cap a Madrid per un tema que m'agradaria començar a preguntar-li per aquí, que és sobre aquesta nova llei del CSI que ara estàvem parlant, sobre les declaracions de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i sobre l'opinió que dient que alguns jutges eren masclistes i retrògrads. Què li sembla a vostè, senyor Turull?
Bé, no podem posar tots els jutges i a tots els fiscals al mateix sac. Hi ha jutges molt bons i fiscals molt bons, però sí que hi ha una cúpula judicial molt, molt preocupant que gairebé esdevé legislador. I això ho hem comprovat en molts àmbits. Això l'independentisme ho ha patit moltíssim. I després sembla que hi ha instàncies judicials que van contra els signes dels temps i del batec de la societat i del reclam de la societat. No? I per això cada vegada que el legislador legisla, doncs ha de ser extremadament curós, perquè al final qui ho interpreta no seran ells, sinó que seran determinats jutges i determinats fiscals, no? Posar tothom al mateix sac no ho pots fer mai, perquè seria enormement injust, ni amb això ni en cap altre àmbit. Però sí que el tema judicial a l'estat espanyol és molt preocupant, i ja no ho diem nosaltres, ho diuen instàncies europees, no?
De fet, amb això que estaven comentant ara abans a la tertúlia, l'advocat d'un dels condemnats pel famosíssim cas de, i fastigós cas de la Manada, acaba de confirmar que demanarà la reducció de pena pel seu client emparant-se amb la nova llei. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, què tal? Bon dia, Arnau.
Hola, bon dia. Sí, no ha concretat a quin dels cinc membres de la Manada beneficiaria, però sí que examinant les condemnes probablement està parlant d'Àngel Boza, l'home que estava condemnat a 15 anys de presó, condemnat per un delicte de violació i tracte vexatori per actuació conjunta amb més de dues persones. Encara no ha presentat el recurs, diu, però assegura que hi està treballant, està analitzant com ho pot presentar després de veure que aquesta llei del només sí és sí, ara ho comentàvem, pot beneficiar-los. L'advocat de tots els membres de la Manada és Agustín Martínez i deia a Canal Sur Ràdio que ja dona per feta la rebaixa.
Perfectamente posible, porque se han reducido los mínimos de las penas. La sentencia que en su día dictó el Tribunal Supremo hacía la acotación referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal, y habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual, claro.
I al centre de la Diana, com tots aquests dies, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, Martínez, també la critica.
Simplemente es tan sencillo como preguntarle a la señora ministra por qué se han bajado los mínimos en los delitos, en todos los delitos. ¿Por qué se han hecho incluso desaparecer delitos? No hay tribunales machistas en este país, sino simplemente es una mala ley.
Per cert, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, fa una estona ha demanat respecte als jutges i admet que, si cal, analitzaran la llei i totes les sentències d'aquests últims dies.
Molt bé, gràcies, Arnau Mañé. Doncs ja hi som pel tros. En fi, 3 minuts i un quart d'onze. Amb Jordi Turull volíem parlar d'altres històries, com, per exemple, que d'una banda tenim el PP, Ciutadans i Vox acusant el PSOE d'amnistiar per la porta del darrere els líders del procés. Tenim per l'altra Junts per Catalunya i la CUP dient que aquesta reforma és un gran pas enrere. A qui ens hem de creure?
Home, a Junts i a la CUP. A Junts i a la CUP. Nosaltres, amb aquesta reforma de... Perquè al final és una reforma, perquè es... treus la sedició per la porta i te la fan entrar per la finestra amb un altre tipus de delicte tipificat. El que s'agafa és la sentència. A més, ara ja que la gent va explicant coses, hem sentit ja moltes declaracions de responsables del PSOE que venen a dir, escolta, ja hem agafat, com que això no tenia homologació europea, hem agafat els fets del 2017 i els hem convertit en un tipus penal derogant la sedició, però que puguin encaixar perfectament amb el que va passar allà. És un redactat d'un article ple de subjectivitats, dient doncs, que, per exemple, el que intimidi a persones o coses, jo no sé com es pot intimidar aquesta taula, però és igual, o aquells fets que puguin ser òptims per acabar alterant la pau pública. Què vol dir fets que puguin acabar sent òptims pel volum de gent que hi participi? És a dir, és d'una subjectivitat tan gran que, evidentment, és allò... Jo vaig fer allò de dir, escolti, és que els que són de la porrillo judicial ho tenen perfecte a partir d'ara. Per què? Doncs perquè tenen mil excuses per perseguir l'independentisme, i no només l'independentisme, altres moviments. Fixi's que quan es posa un delicte, es tipifica un delicte en el Codi Penal, té dos grans objectius. El primer és castigar unes conductes, i el segon és dissuadir les conductes. I clar, aquest article el que pot acabar és, i el que pot pretendre, és de dissuadir la preparació de grans manifestacions, perquè clar, si un jutge considera que pot ser òptima per atemptar contra la pau pública, si tu vols fer una protesta dins una escola o a dins un edifici, etc. Això què vol dir? Que en comptes de donar més joc als drets i a l'exercici de drets i llibertats fonamentals, el que estàs indirectament és intimidant el fet de que molta gent s'hi pugui sumar, perquè, clar, ja hem vist les animalades que s'han hagut, que hi han hagut de sentències i de persecucions, i per tant jo crec que és un tret al peu. No? Nosaltres què farem? Nosaltres farem, perquè no som, evidentment, i això és una demagògia, jo crec que ara que diuen aquella expressió, això és molt d'antes ja de la política, de dir, vostès estan al costat del PP, de Vox, i de no sé què. No. Nosaltres presentarem una esmena a la totalitat amb text alternatiu. I el text alternatiu, la part principal, quina serà? L'exposició de motius. I quina diferència hi haurà amb l'exposició de motius del text d'ara? Doncs que, així com el text d'ara es basa en la sentència del Suprem, de la sentència que ens va condemnar nosaltres, no, l'exposició de motius que farem de derogació del delicte de sedició estarà basada en les resolucions de tribunals europeus d'exercici de drets i llibertats fonamentals. No? Per tant, nosaltres, derogar vol dir derogar, i s'ha de quedar aquí. Per tant, nosaltres, derogar el delicte de sedició, i estem a favor, ho aplaudim, però no si per aquí et posen un altre tipus penal, com el d'agreujament dels desordres públics, no?
Clar, parlava de grans manifestacions, de moviment que puguin fer els independentistes... Esclar, Bildu, Arnaldo Otegi, votarà a favor? No li sorprèn?
Sí, no, és que a mi jo estic perplexe de que no se'n donin compte de en quin... què es posa en mans dels jutges, i vostès abans tenien un debat sobre una altra llei que es va fer amb la millor de les intencions del món i que quins efectes té, però nosaltres no estem en una normalitat d'una cúpula judicial que et garanteix homologable a Europa drets i llibertats fonamentals. Tenim una cúpula judicial d'un gran activisme contra l'independentisme, però no només un activisme, diguem-ne, judicial, sinó un activisme polític. Alguns dels jutges, perquè no s'aguanta per allò, que han de ser, accepten la recusació, perquè és que han fet una sèrie de declaracions que és que aquell senyor no et pot jutjar. Per tant, posar això en mans d'aquesta cúpula judicial i d'algun jutge que han sigut tremendament actius contra l'independentisme i que han retorçat l'estat de dret per condemnar, doncs, home, posar-los-hi tan fàcil, és que jo quedo perplexe de que es pugui votar a favor.
Per tant, està perplexe també de que Bildu, que Otegi, que ha estat a la presó precisament també, pugui votar aquest canvi.
Ells sabran... Primer, nosaltres que no hem participat d'aquesta negociació per res, per tant, no sé...
En algun moment el president Aragonès l'informa a vostè com a secretari general del partit, de Junts per Catalunya?
No. Jo m'assabento, com tothom que corria la brama aquell vespre, de que Pedro Sánchez anunciaria que ell va anunciar una reforma. El subconscient el devia trair, no d'una derogació, d'una reforma. I després, si a més s'hi afegeix a dir, la ministra Calviño, escolti, és que això el que servirà és perquè ara sí que Europa ens extradirà el president Puigdemont. Clar, és que totes les declaracions que van fent és perquè ells estan en el marc mental de que l'1 d'octubre va ser un delicte, i nosaltres en aquest marc mental és que no hi entrarem gens. Fixi's una
quan
cosa.
Quan li preguntava a Pere Aragonès, sí. quan fa, senyor Turull, que no parla amb Pere Aragonès?
Ara fa bastant, sí.
Pot ser des del dia de...
Podria ser amb el president Aragonès fa temps. A veure, també hi ha una cosa. Jo no hi vaig al Parlament de Catalunya.
No, però per tant... el telèfon es pot trucar, per exemple, tenint en compte qui és representat i qui representa vostè en el marc de l'independentisme de Catalunya. Li pregunto això perquè en cap moment sabia que s'estava intentant negociar aquest canvi del Codi Penal respecte al delicte de sedició.
Nosaltres el que sempre ens havia dit Esquerra, que treballava en la línia de la desjudicialització.
Però
mai vam entrar en el detall, perquè estaven intentant resituar el que era l'acord d'investidura i del seu compliment, però en aquest detall, doncs, si ja no vas ni a la taula de diàleg, doncs tampoc t'entren en aquest detall.
És veritat el que deia de la ministra Calviño, igual que de Patxi López, que alguns també interpreten aquesta posició com per frenar d'alguns barons del propi PSOE, però vaig una mica més enllà. Parlava del president Puigdemont, que és peça de caça major, segurament.
Exacte.
Però li pregunto, Jaume Asens, que és advocat, penalista, que a més és de qui ha treballat aquest canvi del Codi Penal, deia el divendres, quan vam saber tot plegat, que si també rebaixés el delicte de malversació, això facilitaria el retorn del president Puigdemont, dient textualment, seria una bona pista d'aterratge. Interpreto que no hi està d'acord.
Jo crec que al revés, però és que a més hi ha una cosa, ja sé que pregunten molt per això, i primer jo en Jaume Asens, i jo aquí ho haig de reconèixer per discrepàncies polítiques que tenim, i en Jaume, quan estàvem a la presó, havia vingut moltes vegades, és un tema que ell ha treballat molt, i li reconec tots els mèrits, però un cop poses sobre el paper, has de vigilar, i tot això, ells diuen, ha sigut una negociació política, però és que a veure si és pitjor el remei que l'enfermetat. Segona cosa, sempre hem dit nosaltres, això no va de solucions personals. Això va de tenir totes les garanties perquè tots puguin exercir en plena llibertat els drets i llibertats fonamentals d'aquest país, i qui es vulgui manifestar, que es manifesti, qui vulgui ocupar doncs, un edifici, doncs, que no tingui la... si hi ha motius per fer-ho, que no sigui allò de dir, escolta, que un jutge em pot demanar una animalada de temps de presó, etc. Amb aquesta reforma que es fa, diuen, es deroga la sedició, sí, però per la porta de darrere et fan entrar un altre tipus de delicte. A part de la bona intenció, hi has de posar molt de rigor i moltes clàusules de saber qui en farà ús d'aquell article que estan fent, no? I per això jo deia, escolti, miri, fer un referèndum era un delicte. PP el va posar com a delicte a partir del Plan Ibarretxe, va posar, doncs, que fer un referèndum sense permís de l'Estat era un delicte. Zapatero el va derogar. I què? Va derogar vol dir, se suprimeix aquest article del Codi Penal. Punt, fora. No va posar un article, escolti, si algú va amb una urna i es pot interpretar que pot acabar fent un referèndum... No, 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 no. El va derogar, que és el que s'hauria de fer amb el delicte de sedició. Però fixi's una cosa, durant el judici, i jo me recordo que això ho vaig citar a l'al·legat final, en el nostre judici, el fiscal general que hi havia allà, el senyor Zaragoza, va dir, diu, encara que s'hagi despenalitzat fer un referèndum sense autorització de l'Estat, fer un referèndum sempre serà un delicte. Que jo vaig dir, home, parem màquines, que les facultats de dret parin màquines, perquè si això ho arriba a contestar un alumne amb un examen, el suspenen. I el fiscal general... Clar, ens estem enfrontant a això. És que tu no pots donar com a normal un poder judicial que farà cas de la lletra i de l'esperit d'una llei que tu aprovis, no? I, per tant, em sorprèn que sigui un article, uns articles tan subjectius, tan fets a mida, i que el PSOE diu no. Diu, és que el de l'1 d'octubre no deixarà de ser punible. Home, nosaltres amb aquest marc mental no hi podem entrar de cap manera, per això em sorprèn i reconec, de veritat, que en Jaume Asens, ho he dit en públic, ho he dit en privat, ell ho sap, l'esforç i la persistència que ha tingut en aquesta qüestió. Però de bones intencions l'infern està ple, eh? Mm. I per tant és aquí on nosaltres, per això presentarem un text...
Què dirà aquest text?
No, anirà de la... que es deroga el delicte de sedició, però sobretot el que és important és que si ens volem homologar als tribunals europeus i a la justícia europea, el que has d'agafar com a base és les sentències i resolucions que hi ha a Europa. No intentar vestir com homologable el que va ser la sentència del nostre judici, en aquest cas, del Tribunal Suprem pels fets de l'1 d'octubre, no? Perquè llavors el que acabes fent és una cosa que acabes penalitzant una conducta que Europa, la sedició, Europa, el Tribunal Alemany ja ho va dir, que això no pot ser, que això no pot ser delicte. És a dir, ja va derogar, de facto, la sedició al Tribunal d'Alemanya, ja ho va fer.
Si, és evident que si Junts hagués format part de la taula de diàleg, potser hagués pogut dir la seva i aconseguir un acord millor, no? Es penedeix en algun moment d'haver-ne marxat?
És que no hi hem entrat, és que no n'hem marxat perquè no ens hi han volgut. Nosaltres vam posar uns noms sobre la taula, no es van voler. En l'últim intent vam plantejar, i vostès ho saben, de dir, doncs, escolta, ja no... Recordi que nosaltres vam fer una proposta de dir, escolti, doncs que no només siguin membres del govern, sinó que siguin diputats, i per tant ja el cas de que un exprés hi sigui ja no hi seria, o que la Míriam Nogueres hi fos ja no hi seria, però que Junts per Catalunya pugui triar quines persones hi van, i també ens van dir que no, doncs...
Sense taula de diàleg, sortint després del govern, és evident que Junts ha perdut capacitat d'influència, no?
Bé, Junts ha perdut capacitat d'influència dins del govern, això no és una opinió, això és una constatació, però també Junts podem ser més nosaltres mateixos, i sense el que representa les servituds i les hipoteques que passa en qualsevol acord de coalició d'un govern, doncs podem ser també nosaltres mateixos, i que la gent, fixi's que Junts fins ara no es via, des de que es va fundar Junts, sempre ha estat amb governs de coalició, o tingui la presidència, o tinguin, en aquest cas, a partir de la vicepresidència, i un pacte de coalició sempre hi ha una sèrie de servituds. Vull dir, nosaltres ara també podem defensar amb una lògica nosaltres mateixos el que autènticament defensem. I fixi's una cosa, estem en un Parlament, estem en l'oposició, però clar, també és una oposició que no s'havia vist mai, és a dir, una oposició de 33 que donen suport al govern i 102 que no donen suport al govern, no?
Parlava de nosaltres mateixos. Qui són nosaltres mateixos? El sector Laura Borràs, l'altre sector que hi ha, les múltiples ànimes que hi ha en el partit?
No, escolti, Junts per Catalunya és una confluència de moltíssima gent amb sensibilitats molt diferents que neix a partir de l'esperit de l'1 d'octubre per culminar a l'1 d'octubre, que ens uneix aquest objectiu, que en el 90% de les polítiques sectorials podem defensem el mateix, un model de societat, una manera de fer, una manera de ser, i que la diversitat la posem en valor. Nosaltres no som un partit polític allò tancat de ciment armat, no tenim la vocació de ser una secta. Ja sé que hi ha molta gent que ens vol relatar com no sé què. No, escolti...
Ara el partit està endreçat?
El partit es va endreçant cada vegada més, perquè també hi ha hagut, després del Congrés, eleccions territorials, sectorials, de les corrents ideològiques, etc. Sí, sí.
I l'executiva està desendreçada o ja està endreçada?
No, l'executiva, escolti, nosaltres, l'executiva és que els acords els prenem pràcticament tots per unanimitat, amb debat, amb aportacions de tothom. A mi, quan em parlen de si hi ha dos ànimes a Junts, dic, no, escolti, no hi ha dos ànimes. Si l'executiva en són 44, hi ha 44 ànimes, perquè la gent no va per consigna, la gent no va per adhesions. Escolta, tenim talent, tenim gent amb opinió molt formada, amb sensibilitats molt diferents, territorials, sectorials, d'àmbits, etc. Escolta, això és una riquesa.
Però
per què
el Sabia Trias diu que jo em presentaré com a alcalde de la ciutat de Barcelona si ja el partit s'endreça i si el partit no hi ha guerres internes? És evident que n'hi havien, o que n'hi ha hagut, o que n'hi ha.
Hi poden haver-hi diversitat de manera de veure les coses, i llavors a partir d'aquí l'altaveu que algú hi pugui donar, doncs serà un o serà l'altre, però escolti, jo mateix ara estic centrat molt en el tema de les eleccions municipals, amb les candidatures, escolti, anem a la una, si vostè mira les intervencions, jo els convido, de tot el que es parla al Parlament de Catalunya, veurà que hi ha un grup parlamentari potent, que van a la una, que tenim opinió, no només denúncia, perquè nosaltres no volem fer una oposició de barrufet rondinaire. No, nosaltres som constructius, nosaltres volem que cada denúncia hi hagi una proposta. I, per tant, els posicionaments, no hi haurà cap mena de divisió de diputats que voti cadascú la seva, això no hi serà.
Ara si parlem dels pressupostos.
Si vostè mira el Senat igual, exactament, si mira el Congrés igual, doncs, escolti, ara, que s'intenta fer un relat de que aquí hi ha molta no sé què, doncs, bueno, miri, l'únic que pots contestar és amb feina, no?
Quan em parlava ara de les municipals, digui'm la veritat, Trias serà el candidat?
Ho ha de dir ell, no m'ho faci dir a mi, perquè això és una cosa que ha de dir ell. El que sí que jo li puc dir és que hi ha, però no només a Junts, jo crec que hi ha unes ganes, un entusiasme de que Xavier Trias sigui el candidat a l'alcaldia de Barcelona, i això va més enllà del que serien les costures de Junts per Catalunya. Vaja, jo em trobo amb molta gent que no és votant de Junts i diu, sobretot que es presenti Xavier, però això ho ha de dir ell, com comprendrà, no... això li hem de respectar, que el temps i la manera i el lloc per anunciar. De totes maneres, vostè té el mèrit de que va ser el primer que li va treure amb ell mateix de que no tancava la porta a ser-ho.
Sí, i llavors, jo crec que ho serà, però o sigui, efectivament ho ha de dir ell. En tot cas, senyor Turull, parlaven d'anar a la una, de que Junts per Catalunya va a la una. Jo li pregunto si... Jo li deia això perquè tenint en compte que hi ha dues diputades que han denunciat intimidacions d'un sector, d'un diputat concretament.
No, escolti, aquí es va la una, aquest tema concret es dona per tancat, potser hi haurà gent que ho vol estirar com un xiclet, ni aquestes diputades que van expressar el que van expressar internament i que després el que passa, sempre sóc de que allò es parla dins, però hi ha gent doncs, que deu tenir això passat a totes les cases, eh? No només passa Junts, doncs té l'afició, perquè els periodistes apreten molt, doncs d'explicar cap aquí, cap allà. Escolti, nosaltres aquest tema el donem per tancat, també el Parlament de Catalunya
el dona per tancat. També ho han tancat?
També.
Li han dit a vostè que donaven per tancat el tema?
Sí.
Perquè hi ha hagut disculpes?
Bueno, no només disculpes, hi ha hagut més coses, però això forma part d'un tema personal entre elles, però és que el donem per tancat, és que no el volem allargar més.
Però quan diuen que hi ha hagut més coses, em pot especificar que hi ha hagut?
No, perquè no només depèn d'això, perquè aquí a veure, la política també la fem les persones, ja la basen personal, i per tant, elles... jo no sé què fa cada persona i cada diputat i cada membre de Junts i que es parlen d'això. Jo no entro en aquestes coses, només que hi ha una voluntat, i ja va haver-hi un posicionament, va haver-hi unes disculpes, va haver-hi una assumpció de responsabilitats plegant de vicepresident, etc. El tema el donem per tancat, no? Ja sé que hi ha molta gent interessada en allargar, però, escolti, a Junts per Catalunya això el donem per tancat i crec que el Parlament de Catalunya també el dona per tancat.
Quan parlem dels pressupostos, Esquerra continua apel·lant a Junts per aprovar els pressupostos. Ara mateix Junts està al no.
Ara mateix Junts està en voler conèixer quins pressupostos són, perquè no es tracta de tenir pressupostos per tenir pressupostos, sinó quina mena de pressupostos. Es va fer una primera reunió i se'ls va demanar tot un seguit d'informació. Per què? Perquè, i vostès ja ho han vist, que ho ha dit el mateix conseller Giró, que aquest no poden dir allò de són els pressupostos del conseller Giró, perquè el conseller Giró el que va fer és pactar les grans xifres de cada departament. Què ha passat a partir d'aquí? Que l'estructura del govern de la Generalitat s'ha canviat. És a dir, per exemple, habitatge estava a drets socials, que vol dir diners de polítiques socials per habitatge, ara està, diguem-ne, a política territorial, que vol dir diners de tutxant i ciment. Bueno, volem saber les polítiques d'habitatge, per exemple, com queden. Polítiques digitals. Polítiques digitals, hi havia un departament amb una prioritat molt clara i ara està amb dos o tres departaments. Volem saber això. Volem saber en matèria fiscal quines propostes hi ha, volem saber, doncs, en matèria social quines propostes hi ha. Per tant, què vam fer nosaltres? Lo lògic, perquè tu no et pots pronunciar sobre uns pressupostos si no els tens davant, perquè a veure si proposes una cosa o que ja hi és, o que la previsió que ja va més enllà del que tu havies demanat i, per tant, escolti, aplaudiment. Per tant, demà hi ha una reunió, crec que de la de demà és molt tècnica, i nosaltres hem demanat tota aquesta informació i després, a partir d'aquesta informació, nosaltres farem arribar, no farem allò a la discussió pels mitjans de comunicació, el que nosaltres en diem el decàleg, de dir, escolta, nosaltres, per començar a tenir un criteri favorable a uns pressupostos, doncs ens agradaria que hi hagués aquestes previsions, a la línia d'allò que li deia abans, de ser nosaltres mateixos.
Qui va a la reunió tècnica per part de Junts per Catalunya?
No, n'hi ha els mateixos que van anar a l'altra reunió. Uh-huh. O sigui, anirem les mateixes persones que van anar a la primera reunió, que hi havia, en aquest cas, doncs, hi havia la portaveu, la Mònica Sales, hi havia en Jordi Monell, que és el que porta el tema dels pressupostos, hi havia en Canadell, i després hi havia en Jordi Cabrafiga, que és de les persones que coneix més bé les interioritats d'un pressupost.
Molt important.
Molt solvent, molt important, i que coneix precisament...
En el sector, l'època que coneix...
Això mateix, no, i per això ell, és molt important que hi sigui, perquè a l'hora que ens passin les dades doncs podrem analitzar doncs, les mateixes...
Aquest matí la nova consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha estat a Catalunya Ràdio i ha dit que quedar-se sense pressupostos no és un fracàs del govern d'Esquerra, sinó és un fracàs del país.
Jo no ho veig com un fracàs del govern, al final és un fracàs del país. És a dir, jo crec que som conscients de la força parlamentària doncs, que té actualment el govern de Catalunya, que caldrà negociar, que caldrà doncs, consensuar moltes polítiques, moltes actuacions, i així ho farem, però hem de partir de tenir ben present quines són les necessitats de la ciutadania, tenir ben present que estem en un moment excepcional. Per tant, necessitem desplegar escut econòmic, escut social, i penso que això doncs, és comprensible per tothom.
Què li sembla?
Sempre és millor tenir pressupostos, evidentment, però no tenir pressupostos per tenir pressupostos, segons quins pressupostos. Imagines que amb la situació que estem, diu, no, hem de tenir pressupostos com sigui i hem de collar més a nivell d'impostos a la gent. Home, no. No, això no, nosaltres amb això no hi estem d'acord. O hem de tenir pressupostos que, per exemple, en tema d'habitatge, dediquin més diners a ciment i totxana que accés a l'habitatge per les diferents fórmules que hi ha. Home, no. Tenim pressupostos, doncs, perquè, escolti, amb tot l'increment del preu de l'energia, no intentem prendre mesures per evitar que molta gent tanqui. Escolti, quan vostè va a qualsevol bar, per petit que sigui, li diu, escolti, jo pagava 800 euros de llum i ara em pago 2.300. Bueno. Això vol dir o que tanco o que haig de fer una persona fora.
Quines estan d'acord mesures... amb el que diu? Amb algunes coses de les que diu, només hi ha un dubte...
Però ella diu de negociar, doncs, escolta, parlem-ne. És dir...
Però aquests pressupostos no són bàsicament de Jaume Giró?
No, Jaume Giró, escolti, ho ha dit ell, i va haver-hi una entrevista molt interessant aquest dilluns a La Vanguardia del conseller Jaume Giró. Ell, de la xifra global, ell què va pactar després de moltes negociacions? Doncs a tu toquen 3.000 milions d'euros, a tu te'n toquen 10.000, i llavors era cada conseller que el que havia de fer... que dins de cada conselleria hi ha molts àmbits la distribució, i ell va acordar això, però per això ell diu, escolti, no diguin que són els meus pressupostos, perquè no ho són, entre altres coses, perquè ara les xifres aquestes ja poden ser diferents en funció doncs, del que deia, si una competència que estava aquest departament ha passat a l'altre departament.
Home, no? Fixi's que la consellera avui ha dit en aquesta conversa a Catalunya Ràdio que Junts per Catalunya s'ha alineat, llegeixo el que he dit, amb la resta de partits de l'oposició per bloquejar una partida extraordinària de 376 milions d'euros per salut. Això és veritat?
No. Clar, no es pot fer demagògia amb això. Escolti, la Junta de Portaveus es decideixen els temes que van al ple. Aquí el que es tracta és de convalidar un decret llei que preveu aquesta mesura. Aquest decret, que ja pot funcionar, ha de ser convalidat en aquest ple pot ser convalidat o en el següent. I llavors, els grups parlamentaris el que fan és dir, escolta, pel proper ple, pel que vindrà la setmana que ve, doncs hi han d'anar aquests temes que ja fa molt temps que s'esperen. I el decret llei es pot esperar perquè té els mateixos efectes que ho aprovem aquesta setmana que no pas que vagi a l'altre. Aquí el que no pot ser és que hi hagi aquest doble discurs de som el 80%, i llavors, quan aterres a la realitat, que és el 20%, que tothom et vingui a treure les castanyes del foc. Home, no. Però dit com ho ha dit la consellera, no és cert. No és cert perquè això és la convalidació d'un decret i que pot tant fer-se en aquest ple com en el següent. Ara, esclar, què passa a les juntes de portaveus? Que potser el govern diu, escolta, feina feta no té destorb, ho posem en aquest ple. Sí, esclar, però quan tu perds els suports parlamentaris perquè no es complera allò que et vas comprometre, doncs té aquestes conseqüències. Per molt discurs que diguis que ets del 80%, al final tens 33 diputats de 102. I això vol dir que has d'arribar consensuat de casa. El que no pot ser és que vagis allà i dius, ja ara hem de treure tots les castanyes del foc. Home, clar, això no és un dolor, no?, de dir, escolti, vostès em van votar a mi per la investidura, ara que ja sóc president, doncs, escolti, a partir d'ara, doncs, aquells compromisos que havia arribat, i per això ho hem parlat moltes vegades, no?
Digue la veritat, vostè considera que hi haurà eleccions més aviat que tard al Parlament de Catalunya?
No ho sé, això no és una competència només del president. Saps què passa? Que en política, jugar al terreny de les especulacions, quan hi ha una cosa que no depèn de tu, la capacitat de fer el ridícul és molt alta. Mm. I com que la madroteca té molt de valor, això és una competència. El que no és normal, i això lliga també amb el pressupost, en el sentit de que un pressupost és l'aliment de les polítiques. Bueno, quines polítiques vol fer aquest govern i quin suport té el Parlament? Per què? Perquè, escolti, imagina que aprovem un pressupost, però al final acaben fent unes altres polítiques perquè la pròpia dinàmica parlamentària li obliga a fer unes altres. Clar, això és una mica el joc dels disbarats, no? Per tant, nosaltres, com vam insistir en el seu moment, de dir, molt bé, vostè, en els que li han fet confiança de president, doncs ja diu que ja s'ha acabat, però la major garantia d'estabilitat pel país en moments com aquests és tenir una estabilitat parlamentària. És molt legítim que el president digui, escolti, jo em vaig comprometre a orientar el país cap aquí, però he arribat a la conclusió que l'haig d'orientar cap allà. I, escolti, és molt legítim, però vagi a la cambra que el va triar president perquè ho havia orientat cap a un cantó i que li dongui suport, qui sigui, per orientar-lo cap a un altre.
Hi ha partits que demanen una moció de censura al president Aragonès. Vostès es plantejarien presentar una moció de censura instrumental per forçar una convocatòria electoral?
Moció de censura ara no està sobre la taula i, evidentment, nosaltres, si defensem la unitat de l'independentisme, el que no farem és negociar amb segons quines forces polítiques, per molt instrumental que això sigui. Ara, crec que més que nosaltres, crec que, i ho vam dir, i ho hem dit mil vegades, és el propi president que deia, escolta, jo dels 74 vots que em van fer president, que vaig ser el president amb més vots que vaig tenir, doncs, d'investidura, i passat a ser el president amb menys vots dels que em van donar suport a la investidura, i per tant,
moció de censura instrumental, no.
Jo no soc partidari de la moció de censura instrumental, i li dic ben clar.
Diria que la relació entre Esquerra i Junts per Catalunya passa pels pitjors moments des de l'inici del procés?
Home, no són els més agradables. Potser són els més sincers, perquè ens comencem a conèixer tots més. Però jo li haig de dir que la situació, des del punt de vista independentista, a mi no m'agrada. Jo li haig de dir, però a vegades, segons quines dinàmiques...
Sí, doncs... durant el procés va fer hipocresia perquè el partit anava cap aquí.
Hipocresia no.
No hi havia sinceritat, diríem.
No, era allò d'anem-ho provant, anem-ho provant. En molts àmbits, fora estrictament de govern i d'altres àmbits, doncs hi havia capacitat de posar-nos d'acord. Nosaltres, a totes les taules, nosaltres demanarem i parlarem amb totes les entitats, perquè l'espai de direcció estratègica de l'independentisme és urgent que ens tornem a seure, i aquí hem de ser tots els que vulguin avançar cap a la independència. I, per tant, escolti, aquí potser és l'oportunitat que ens hi podem trobar amb aquells que volen avançar cap a la independència, no? Però jo no parlaria d'hipocresia, jo que ho he viscut molt, tant el que va ser Junts pel Sí, no, jo no parlaria d'hipocresia. El que passa que, doncs, sempre s'havia imposat un sentit de transcendència del que estàvem fent, i que jo ara el trobo a faltar, aquest sentit de transcendència. Abans hi havia més atenció a la brújula per assolir la independència de Catalunya que a la calculadora electoral, i ara potser la brújula aquesta no s'hi presta l'atenció, que és el que nosaltres defensem, i potser hi ha més atenció a la calculadora. Bueno.
Vostè se sent còmode compartint lideratge amb la presidenta Borràs?
Sí.
Contundentment sí, eh? Amb majúscules,
sí, és clar. Sí, és clar.
Pregunto.
No, sí, esclar, escolti, nosaltres ens entenem, venim de dos mons molt diferents i tu t'has de posar la pell de l'altre i l'altre la teva, doncs per com enfoques i com encares les coses, no? Però jo ja sé que aquí hi ha una voluntat tremenda per intentar furgar i, escolti, que ho veiem tot igual, moltes vegades no, que ens acabem posant d'acord sempre, sí. Sí, sí, per tant...
No sé si és voluntat de furgar, però jo li dic que molts dirigents del seu partit van per aquesta línia, que hi ha, efectivament, que Laura Borràs i hi ha un sector de dins de Junts per Catalunya que diria més complicat, més complex, i que moltes vegades, pel gruix de la majoria del partit, posa pals a les rodes. Però això, des de dins del propi partit.
Però això és molt subjectiu. Escolti, jo el partit conec tantíssima gent fantàstica per la que val la pena dedicar-t'hi tantes hores. Tio,
que la gent no deixa de ser fantàstica, eh? Una altra cosa és la manera de pensar.
No, que sí, però que a vegades d'un petit discrepància o problema hi ha gent que té una fixació, però jo li puc assegurar que el 90% de la gent de Junts doncs està de cara a anar a fer feina, anar de cara a construir aquestes respostes per tots els problemes que tenen la gent, i ja està, escolti...
Què li sembla que la seva defensa, la de Laura Borràs, hagi contractat un exmilitant de Força?
Bé, això hauria de parlar molt clar, quan és el pèrit que contracta una defensa... Clar, nosaltres com a partit no està en la nostra actuació política aquest tema, perquè jo, evidentment, per d'ontologia... com a advocat no em puc posar amb la manera que té de gestionar un cas un altre advocat. Jo no conec, jo segurament no ho faria, no ho faria, però a veure, jo no porto aquest cas. Sí, sí. Escolti, si vostè parla amb qualsevol advocat, escolti, hi ha una estratègia de defensa, cadascú sap el per què de demanar uns testimonis sí i uns altres no, el per què demanar un peritatge per què és, qui creu ell que li pot fer millor aquest peritatge, i per tant jo li dic, jo no ho faria, no. Aquesta persona, no, però perdoni, però és que no estic ni en el cas.
Ja, d'acord. Però quan li parlava d'aquestes diferències, per exemple, recordo que aquí vam fer un cara a cara abans de la votació de la militància, per si s'havia sortit o no del govern, entre Jordi Sánchez i Jaume Alonso Cuevillas. Aquell dia, Alonso Cuevillas va posar damunt de la taula que si una part de... que si se sortia o no del govern, ell va dir això, que posava damunt la taula la possibilitat que una part del partit s'escindís si guanyava l'opció de quedar-se al govern. Home, això és un símptoma, evidentment, més preocupant, no? Parlant d'una escissió.
Bé, però això no ha passat, i jo el risc d'escissió no el veig, i per tant, no sé, en Jaume per què va dir això, però jo li puc assegurar que el risc d'escissió no hi és. Hi ha molt interès, que hi hagi escissió, això sí.
Ho va dir ell,
No.
La paraula va sortir de la boca, sí, ja ho sé, que és diputat, eh?
Ja ho sé, però hi ha molt interès en que hi hagi una escissió, però jo ho sento molt, però jo el partit el veig cohesionat, el veig
per
bé.
Per part d'aquí?
Eh?
Per part d'aquí?
Per part de gent externa a Junts, sí, ho sento molt.
Externa a Junts és una immensa majoria del país.
Bueno, eh? Igual que quan es diu algun afiliat de Junts o algun membre de Junts, clar, tot això. Però, escolti, jo no li diré cap secret si l'onada... A totes les cases com ho en fava, sí o no?
Sí, home, està.
Bueno, però hi ha tot un interès en parlar de les interioritats de Junts. Jo crec que estadísticament supera molt més, però a l'engròs, i aquí cadascú, evidentment, cadascú té informa del que vol i del que pot, no? Però que, bueno, cada dia tens un episodi. Per què? Doncs perquè et volen distreure. Però a mi aquestes informacions no em distreuen, perquè, escolta, quan cada dia vas per aquí i per allà, doncs en contacte amb els afiliats, amb responsables comarcals, quan vas a les reunions de grup parlamentari, escolta, veus la gent amb moltes ganes de tirar endavant. És veritat que totes aquestes informacions, doncs, t'agradaria que es parlessin del que proposem, per exemple, amb el tema de les ocupacions mafioses que hi ha. Això ens agradaria. I quan fan una roda de premsa, doncs, l'exconsellera, la Lourdes Ciuró, la Míriam Nogueres, la Glòria Feixa i la Neus Munté, de com abordem, i des de Junts pensem que abordem aquest problema que preocupa tant a tants veïns, de que hi hagin aquestes ocupacions mafioses, doncs nosaltres això no es distraurà de seguir fent aquestes propostes en tots els àmbits,
això,
no?
Això, quan deia, no, és que alguns diuen... No, jo li poso un cas, concret, que és el cas, per exemple, quan dic...
No ha passat, ni en un sentit ni en l'altre. I la bondat del resultat de la consulta, en què molts aventuraven un fraccionament, una ruptura, etc., de Junts, doncs, escolti, no ha passat. I, escolti, els que van votar de quedar-se al govern estan actius amb tots els temes de política, estan propositius, estan fent propostes, estan buscant candidats i candidates a les municipals, i, escolti, el que és important és això, que tothom assumeixi el resultat.
Acabo amb un tema sobre l'informe del cas del Mases. Per exemple, a vostè l'incomoda quan en aquest informe Magda Oranich diu que, per exemple, ho va explicar aquí també, aquí al Món RAC1, que va ser escridassada per Laura Borràs, a vostè l'incomoda?
Jo estimo molt a Magda Oranic i això no és cap secret, no només l'estimo sinó que l'admiro, i aquestes situacions a mi em saben molt greu i per tant tampoc les vull fer més grans, i a mi em saben greu i no n'he parlat d'aquest cosa concret amb Magda, ni amb la Magda ni amb la Laura, vull dir, i per tant tampoc m'hi vull recrear, que et saben greu. Clar, que et saben greu. I per això, escolta, aquests episodis el que has de fer és parlar-ho tot, que tothom pugui treure el pap, que tothom hi pugui dir la seva, i donar el tema per tancat, que és el que hem fet a nosaltres a Junts per Catalunya.
Ha demanat explicacions a Laura Borràs per aquest incident?
No. Amb Laura Borràs parlem de molt i de tot, i aquí hi ha molts elements subjectius, que cadascú viu d'una manera com ho viu, i escolti, i jo abans ho deia, escolti, la política, i això segur que a vostès els hi passa, la política la fem les persones vol dir sentiments. Jo estic segur que si hi ha una persona, i aquí hi han amistats, i és lògic que amb persones doncs que tu hi tens una certa o molta amistat, quan et diuen segons què, tu innatament, escolta, no te'n dones compte, però acabes dient, bueno, jo això ho vull veure clar. És a dir, hi ha una vessant molt subjectiva. Ara que d'això en fem el gran tema polític, jo crec que aquest tema, escolti, han passat moltes coses amb aquest tema, no ha sigut innocu, hi ha assumpció de responsabilitats, hi ha hagut doncs el que ha fet el Parlament de Catalunya, hi ha hagut la de petició de disculpes, ara que hi hagi gent que s'hi vulgui recrear i acarnissar-se i tot això, escolti, jo amb això no hi participaré. Ni pels de dins a casa, que això és important, ni pels de dins a casa, ni quan altres forces polítiques, i la gent pot tirar de la hemeroteca del que vulgui, quan algun episodi similar a aquest ha passat en altres forces polítiques, no trobaran declaracions meves diferents de les que es faig a dins de
per
casa.
Per això és molt important, quan ara parlava, no, el partit està endreçat i tal, i el lideratge, que és important, que té el secretari general d'un partit, sí, com és Jordi Turull. Sí. Vostè va ser qui va demanar, per exemple, a Francesc Dalmases que dimitís com a vicepresident?
Bé, jo li vaig fer una reflexió a Francesc Dalmases, però aquesta reflexió queda entre ell i jo, perquè va ser una conversa privada entre Francesc Dalmases i jo, sí.
No em dirà si vostè li va demanar, però queda clar. Són tres coses, doncs. Un moment, sisplau, que de seguida pregunten els tertulians a Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, avui aquí a RAC1.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd alegria. Generalitat de Catalunya.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Ponés, la mandarina clementina per només 1,69 euros al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta...
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
És el moment d'exhibir el somriure que sempre has volgut. A Instituts Odontològics gaudeix d'un 30% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible o convencional. Demana cita a la teva clínica IO a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Recordes quan volies ser el primer a demanar les joguines? La primera a obrir-les. El primer a estrenar-les. La primera a ensenyar-les als amics. Doncs ara, per avançar-te i ser dels primers a comprar-les, al Corte Inglés tens un 25% de regal en totes les joguines. Només fins al 23 de novembre a la botiga web i app.
Els divendres t'obren la porta al cap de setmana, et porten superets amb els amics i el rellotge sense alarma. Els divendres et donen moltes coses, sí, però aquest et pot donar encara molt més. Amb el nou cuponàs de l'11 podràs guanyar 6 milions d'euros i ara també més de 400.000 nous premis. I a més, si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir centenars de targetes regal. Cuponàs Black Friday de l'11. Demana més el divendres. Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Verti.es i no deixis per demà el que puguis estalviar avui.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, des de The Suites, l'espai exclusiu de personal shopping de la Roca Village. El dijous 17 de novembre, a la 1 del migdia, viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb més de 150 botics de les millors marques amb descomptes de fins al 60% durant tot l'any.
Mare de Déu, 150 botics, per favor, si és que no donarem a l'abast. 60% de descompte durant tot l'any. És exactament el que nosaltres necessitem. Nosaltres volem anar mones, mones!
El dijous 17 de novembre, el Vostè primer se'n va a la Roca Village, on moda, gastronomia i creativitat t'esperen de dilluns a diumenge.
Per favor, a la Roca Village, mira, ja estic a l'avançar a la Laura Fa, a la Silvia Soler i a la Deixi Vera Lobé de Esther. Tu vindràs?
Oh, i tant, allà estarem.
Per favor, ens passarem bomba pijama party.
I en públic.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som...
I a tu també.
1.
El perquè de tot plegat.
9 minuts i les 11. Anem per feina, com diria aquell, cortita i al pie. No, què ho deia, això, que té el pie? No sé si és algú... No miri allò l'Espanyol, digui vostè ara, eh?
No. Anem per feina, si que ho recordo, que és una expressió molt nostra, sí. Però això de cortit al pie no havia sigut mai.
Això de futbol, sí, no.
Sí, home, algun destrossa peronés.
Va, Vicent, comença tu, doncs, va.
Doncs vinga, vostè ha dit que l'independentisme... que li sap greu la situació que travessa l'independentisme actual, però jo li faré una pregunta molt més concreta. En aquests moments, i a partir d'ara, i de cara al futur immediat, si no pacta amb Esquerra, en qui poden pactar vostès?
Bé, nosaltres, jo quan deia que em sap greu la situació d'ara, i com que no m'ho vull recrear gens, perquè no es tracta de recrear-te amb un problema, sinó que es tracta concentrat amb les solucions, doncs el que nosaltres estem demanant, i tindrem reunions amb totes les entitats i tot l'espai independentista, és dir, escolta, sentem-se i tornem allò de passar de la resistència a l'acció i mirem de consensuar un full de ruta. Per tant, nosaltres ara estem concentrats en la solució d'això, no amb el problema. Escolta, i després nosaltres, això de vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, nosaltres hem de veure quins resultats electorals hi ha, i per tant nosaltres d'aquí quan en el següent hi hagin eleccions, doncs mirarem de treure el major resultat, i a partir d'aquí l'endemà doncs ja veurem com i de quina manera i amb quines garanties que potser fins ara no hi han estat, pactem, no? Com? Ja li dic, amb una força independentista, si és possible. Però fixi's una cosa. Si el camí cap a culminar la independència de Catalunya ens ho mirem en càlcul electoral, sempre ho he dit, m'ho han sentit a dir moltes vegades, deixem-ho córrer. Deixem-ho córrer.
Però aquest camí...
Perquè aquest camí transcendeix del que és la dinàmica electoral partidista... institucional gairebé, no? I per tant, nosaltres estem amb aquesta doble lògica. D'una banda, mirar que ens puguem tornar a seure tot el món i tot l'espai independentista i de dir, home, després de 5 anys nosaltres hem de passar a l'acció més que aquestes posicions de resistència, que ja veiem el que dona de si aquest estat espanyol, cada dia més motius per ser independentista, més motius que els que hi havia els 2017, i per l'altra nosaltres, doncs, mirar de enfortir el partit que sigui útil. Amb qui es pactarà o no es pactarà? Escolti, ja deia abans, jugar amb el terreny de l'especulació...
No, és especulació. És que una cosa és el camí llarg cap a la independència, molt breu, i una altra cosa és en aquests moments junts en qui pot pactar. És a dir, si no pacta amb Esquerra, en qui pot pactar? Perquè en aquest camí llarg...
En aquest moment, el mateix problema que té Junts el deu tenir Esquerra Republicana, m'imagino, o el deuen tenir els altres. Ah, no, Esquerra no, perquè...
Perquè Esquerra pot intentar pactar amb els comuns. Comuns pot intentar parlar amb el PSC. I pregunten vostès...
Sí, sí, però fixis...
Ara mateix de cadascú.
Sí, però fixis una cosa. Abans de preguntar com és que aquest tema no ha anat al ple del Parlament, allò de la sanitat, bueno, perquè Esquerra, de moment, no ho ha pogut pactar en cap altra força política. Ho dic perquè, clar, sensació de solitud en la dinàmica que hi ha ara al Parlament la poden tenir tots. Què passarà després de les futures eleccions? Doncs, escolti, doncs, depèn del missatge que ens donguin els ciutadans. I haurem de... doncs ser conseqüent amb el missatge dels ciutadans i a partir d'aquí, doncs si els ciutadans venen a dir, entengueu-vos, doncs es pot tornar a provar o no, ja ho veurem. És que jo especular sobre una cosa que no tens dades, no saps amb quina posició estaràs tu, amb quina posició estaran els altres, doncs la veritat fa de molt mal dir. Escolti, nosaltres en molts àmbits locals ara mateix hi ha molts pactes amb Esquerra Republicana. Vull dir que, escolti, nosaltres no som una força de dir que o tenim majoria absoluta o no pactarem a ningú. Això també es pot apel·lar als altres forces polítiques, però de moment, escolti, el govern té 33 diputats i hi ha moltes coses que no tiraran endavant al ple del Parlament perquè no les poden pactar. Doncs aquesta sensació de solitud m'imagino que no deu ser només de Junts. No?
Neus Tomàs.
Bon dia, senyor Turull.
Bon dia.
Vostè ha començat expressant la seva preocupació per com queda la reforma del Codi Penal, per com queda també el delicte de desordres, i fa bé, perquè molts penalistes han alertat del risc de que es criminalitzin més les protestes, però vostè, quan els indignats van ocupar o van protestar davant del Parlament el 2011, no només es va queixar de l'absolució inicial que van rebre, sinó que, buscant a l'hemeroteca, va declarar que era un cop d'estat encobert, que és el que diuen, per exemple, Ciutadans, encara gent del PP i els de Vox, en referència a l'1 d'octubre, i literalment va ser un festí dels violents. En aquell moment, Francesc Homs, que participava de la defensa, amb qui va compartir també el govern, un dels arguments que va utilitzar és que s'havia produït intimidació, que és un dels elements que ara està en discòrdia en la reforma del delicte de desordres. Passat el temps, 10 anys després, allò no va ser també una protesta legítima com les que ara defensen a Junts?
La protesta era legítima, jo vaig dir-ho quan vaig anar a declarar, perquè jo vaig anar a declarar perquè a mi hi ha un company diputat que era invident, vull recordar, que ens van agredir, ens van posar a dins un graig i jo vaig denunciar en aquell moment l'agressió aquella, no la manifestació.
Però va dir que era un cop d'estat encobert.
Quan jo vaig dir que no deixin entrar, una cosa és la manifestació i l'altra, la gent que no deixa entrar els representants d'una institució, siguin del color polític que sigui, anàvem a una reunió dels pressupostos, val? I per tant no es deixava entrar els diputats al Parlament de Catalunya, de cap color. Jo ho vaig denunciar, evidentment que ho vaig denunciar. I per tant, de dir, escolti, i ho vaig dir totes les vegades, que algú em va dir, home, no tens per què algú, i algun periodista va dir, no, escolti, jo el dret de manifestació, que et cridin, que et xiulin, que et diguin absolutament de tot, escolta, jo això no ho criticaré mai, és el dret de protesta, cadascú sap com es comporta davant d'una manifestació, i per tant, jo en aquell moment em vaig pronunciar sobre això. Ara, vostè em fa una pregunta. Davant del dubte o la línia de si hem de tirar més cap aquí o cap allà, jo li haig de dir i que és apostar cada vegada més per falcar l'exercici ple de drets i llibertats fonamentals.
Per tant, ara no presentaria recurs? Sí,
Llavors, quan jo vaig saber l'animalada de la condemna, jo vaig dir que allò era una animalada, i és més, l'altre dia no sé qui va dir... Que jo
però
no
va ser una condemna després de que vostès presentessin recurs a l'absolució.
Gràcies.
Sí, però jo el que vaig fer va ser l'agressió meva, després aquí hi ha un paper que de les parts que van actuar, jo vaig anar allà, vaig declarar una vegada per les tres persones que nosaltres ens van agredir, a mi i en el diputat que jo anava, que el vaig sortir a buscar fora, que era un diputat invident. I després també haig de dir una cosa, quan es va que la mesa del Parlament demanés que es rebaixés tot això i que aquesta sentència dels 3 anys i mig era una animalada i tal, jo me recordo que jo estava allà i vaig dir, escolta, jo no m'hi oposaré això de cap de les maneres. I també li diré una altra cosa. I quan estava a la presó, ho dic perquè la dia vaig sentir la declaració d'algú, mentre jo estava a la presó, em van vindre a dir que jo d'aquest tema ja ni me'n recordava que firmés un indult per un dels acusats o condemnats, i el vaig firmar. I vaig dir que si ho havia de firmar per uns quants més, ho firmés. Que a mi la sentència aquella em va semblar super desproporcionada i tot això, escolti, jo ja li dic.
Josep Martí i Joan Julivert, i fins aquí les notícies.
Bon dia, senyor Turull.
Bon dia.
D'entrada, el desig de que si els americans compren l'espanyol els hi vagi millor que fins ara amb el xino.
Hauria d'aparèixer.
I de política. A la pregunta de...
La sort és que ja podem tornar a fer actes polítics els dimecres al vespre.
A la pregunta de els beneficis pel partit que vols fer...
Hem de canviar els dels dijous pels del dimecres.
A la pregunta dels beneficis pel seu partit d'haver abandonat el govern, la resposta és... ara som... Podem ser més nosaltres mateixos. Hi ha una cosa en la que s'entén bé, això, que és que vostès, després d'uns anys de ser com una bola de billar, intentant tocar totes les bandes, de dir, doncs anem a rearmar-nos ideològicament, abandonem la cobertura moral i política, l'ocupació, anem a parlar per primera vegada en una dècada a Catalunya de la pressió fiscal i, per tant, negar-nos en rodó posar més impostos i, fins i tot, obrir la possibilitat de que quan es donin l'escenari baixar-ne, és a dir, aquestes coses s'entén cap on està anant el partit, i aquesta frase de vostè de dir, som més nosaltres mateixos. Però llavors, com que l'oferta política a Catalunya no s'entén sense l'eix nacional, aquí és... algun dia entendrem exactament què són vostès mateixos en l'eix nacional, perquè tan aviat escoltes un discurs del president Puigdemont